la taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Un diumenge més ens retrobem amb vostès en la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui és el cinquè diumenge de durant l'any, litúrgicament parlant. Comentarem amb els nostres tertulians les lectures de la missa. Passem a presentar-los-hi i a saludar-los. Mossèn David Codina, secretari general del Bisbat d'Urgell. Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
I Xavier Francino, que és notari a la Seu d'Urgell. Bon dia, Xavier.
Un plaer de tornar a ser amb vosaltres.
De veritat?
De debò.
Sí?
Sí.
Fem treballar molt, eh? Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge cinquè de durant l'any és del llibre de Job i del capítol setè.
Job digué als seus amics: l'home a la terra no està sotmès a servitud, no passa la vida com un jornaler? Com un esclau es deleix per asseure's a l'ombra, espera l'hora de cobrar com el treballador. Però a mi m'ha tocat per l'herència passar mesos en va. La paga que em donen són les nits en blanc. Així que em fico al llit, ja penso, quan serà de dia perquè em pugui llevar? I estic neguitós del vespre a la matinada. Els meus dies han corregut més que una llançadora. Ja s'acaben, ja no li queda fil. Recordeu que la meva vida no és sinó un respir. Els meus ulls no tornaran a veure la felicitat.
El llibre de Job constitueix una reflexió sobre el sentiment, el sentit del sofriment innocent. Aquest breu fragment forma part de la primera roda de diàleg entre els amics i Job. Job es lamenta de la situació humana. Job en treu que no hi ha felicitat. Teniu bastant feina, o sigui, que qui vol començar?
Mossèn David.
Tanta feina ens espanta.
A veure, si
a veure.
Perquè tanta gent hi veu problema amb aquest llibre. Aleshores...
Bueno, jo crec que és un llibre, el llibre de Job, no? D'aquestos que se'n diuen sapiencials, perquè ensenyen, no?, les coses més profundes, més internes de la vida, escrit al segle V abans de Crist, i que planteja un interrogant d'abans, d'avui, i que ho serà de demà, no?, i actual. Per què existeix el mal, no?, i que és una explicació, intenta donar una explicació, però al final se'n surt relativament, perquè deixem-nos estar, el mal sempre és un misteri que se'ns escapa, no? I l'explicació que dona Job és una explicació, però al final el mal acaba sent una cosa que va molt més enllà de la nostra capacitat d'explicar-ho en paraules i amb la raó, no? Davant del mal, com davant de la creu del Senyor, doncs al final... el silenci moltes vegades és el millor i l'única cosa que podem fer, no? I aquesta lectura que hem proclamat podria ser una mica pessimista, alguns diuen, bueno, és un exagerat, però és que hi ha molt de mal, hi havia mal i Job sentia aquest mal, que tot li anava a sobre, que tot li queia al damunt, però és que segurament els contemporanis del Senyor Jesús, després ho escoltarem a l'Evangeli, que acudeixen a ell, els malalts, els pobres, els marginats, els leprosos, no? Doncs no està ben lluny de la sensació que Job aquí descriu. I si mirem els nostres dies, doncs moltíssima gent està aquí, està sentint-se així, en un món molt, on sembla que la felicitat... Hi ha molts riures, estones... però són riures a vegades que camuflen molta soledat, molta tristesa, molta buidor, molt aquesta sensació, no en parlem, però el suïcidi és la causa de mort més important d'avui en la nostra societat. I perquè la gent es suïcida? Doncs perquè no troba sentit a la seva existència, no? I per tant, doncs, l'experiència de Job, del mal, de la solitud, del sentir-se abandonat pels altres i sobretot per part de Déu, doncs és quelcom que molta gent avui crec que pot tenir. Pensem en les guerres, però pensem en les malalties, pensem en un nen petit que té una malaltia d'un càncer fulminant, d'uns pares que el perden. Vull dir, la tristesa, el mal, és un gran misteri, no?
Job és una mica un ploramiques. I la veritat és que la lectura d'aquest fragment te genera malestar, inquietud. Però és que és la vida de l'home dels nostres temps. El neguit, el desfici. Ens fem un tip de córrer i no sabem on anem. Però no parem de córrer. L'altre dia parlava dels espais de reflexió. Jo això m'ho miro des del punt de vista, diguem, del pare que educa fills. Després hi haurà el del mestre que educa alumnes, etc. És molt difícil educar fills avui en dia des d'una perspectiva cristiana, perquè el món que ens envolta pretén donar-nos la certesa i la garantia de que tot està controlat. La ciència controla la naturalesa, l'estat controla els estats de necessitat, per tant, realment, en una situació així, perquè necessitem a Déu. És a dir, què és el que ens porta a buscar l'amistat, l'empar, que Déu ens aculli? És molt difícil de traslladar aquesta idea quan realment no en tens la necessitat, perquè aparentment tot ho tenim cobert i garantit. Aleshores, és difícil d'educar fills des de la perspectiva de la renúncia a tot això que ens envolta, que ens provoca neguit. L'altre dia també parlàvem de les xarxes socials. Clar, qui li diu a un nano que prescindeixi de totes aquestes xarxes que no fan sinó alienar-lo, que deixes de ser tu, passes a ser un producte. Ets un producte comercial de tot allò que t'està envaint constantment, però te creen la sensació de que ets tu qui controles la teva vida, que tot està controlat, que tot està sota el teu domini. Clar, després, quan les coses venen mal dades, indignados. Quan t'han dit que tens dret a tot, que tot ho tens garantit, que tot ho tens controlat, i després les coses se't descontrolen, t'han estafat, t'han venut un món que no és. Però alhora tampoc no t'han donat, no tens instruments per reaccionar i per controlar la teva vida. Indignado. D'acord? A mi el que em sorprèn és que no n'hi hagi més, perquè ens han ofert un món on Déu no hi cap. Si no hi cap Déu, quan tu necessites orientar la teva vida, situar-la, veure cap a on vas, no tens brújula. Però alhora, quan t'haurien de donar la brújula, tu no la reps, no la necessites, perquè, bueno, per què?
Molt d'acord, i si ja ho és per a un creient, no? A un que té aquesta brúixola, té la fe, tampoc no se li prescindeix del sofriment i el patiment i d'experimentar aquest mal, no?, que hi ha en el món i aquest mal que a vegades ens toca, doncs a una societat en la qual, com deies, es nega a Déu, s'oculta, es rebutja i es persegueix més veladament o més descaradament la fe en el Senyor Jesús, doncs és una societat que promet la felicitat i la felicitat, doncs, no es pot trobar, no? I no es pot trobar perquè al final l'home i la dona només descansen el seu cor, com deia Sant Agustí, en el Senyor, no? I fins i tot per una persona que té fe, repeteixo, la felicitat no és quelcom fàcil, no? Se'ns acusa a vegades als cristians de que som, busquem el dolor, el patiment, la creu. No és que els busquem, no és que arriben, per desgràcia, sí, no? Sense buscar-los. Sí. Diuen que tens una malaltia, escolti, això no m'ho he buscat, això ha arribat, no? I jo crec que avui la societat d'avui, els joves d'avui, fins i tot, nosaltres, menys tenim molt el passat, no? Els padrins, els avis, no? Aquesta fe. Jo parlo d'un cas, no? Vinc ara mateix de donar la unció a una persona gran i està amb la seva neta i s'està morint, però està encara conscient. i la padrina ha seguit molt tot el sagrament de la unció, i quan he acabat, la neta estava al costat, em mira i em diu, mossèn, diu, jo això que acaba de fer vostè no ho entenc, però la meva padrina veig que és molt important per ella això que hem fet. I que m'agradaria tenir aquesta fe. Jo m'ha impressionat, eh? Perquè pensava, és una noia del món absolutament d'avui en dia, eh? I ha estat capaç d'adonar-se de que enmig del patiment la fe era un sosteniment per la seva àvia.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 9.
Germans, jo no puc gloriar-me d'anunciar l'Evangeli. I estic obligat, i pobre de mi que no ho fes. Si jo m'ho hagués buscat, podria esperar-ne una recompensa, però no havent-ho buscat, per a mi és un encàrrec que he rebut de Déu. Per quin motiu puc esperar una recompensa? Doncs que jo, quan treballo a difondre l'Evangeli, no el converteixi en cosa costosa, sinó que renunciï al dret que em dona el meu servei. Jo sóc lliure, no era esclau de ningú, però m'he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar els febles, m'he fet feble com ells. M'he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui. Tractant-se de l'Evangeli, estic disposat a fer tot el que calgui per poder-hi tenir part.
Pau afronta el tema de la llibertat humana en el si de la comunitat. Una llibertat que cal emmarcar dins les exigències de la caritat. L'amor i el respecte pels altres ens empeny a renunciar generosament als propis drets.
Bueno, Sant Pau presenta una qüestió d'intendència, que és el dret dels homes d'Església a viure d'això. I ell diu, bueno, jo hi renuncio. De fet, en un altre lloc és més contundent, diu, qui no treballa que no mengi. Però bueno, a part d'aquesta qüestió d'intendència, que bueno, correspon a un moment històric i pot tenir pues, el seu interès, però a mi m'interessa més la lloança que fa de l'empatia. Diu, s'ha fet feble per guanyar-se els febles, s'ha fet esclau per guanyar-se els esclaus. Aquesta és la veritable evangelització. Jesús va fer home per guanyar-se els homes. Probablement fins aleshores aquell senyor de barba que estava sentat allà dalt al cel amb un tron, amb una veu atronadora...
Estava
que feia...
o estat?
Bueno, potser feia més poca gràcia...
Eternitat!
I probablement pues, havia tingut poc èxit. I aleshores Jesús se fa home per guanyar-se els homes. Jesús no predica des d'un palau. Jesús va a casa dels pobres... per convertir els pobres, va a casa dels pecadors per convertir els pecadors. I aquesta és la forma d'evangelitzar aquesta hauria de ser l'actitud dels cristians en el proselitisme, és a dir, predicar però actuar. I actuar posant-te en el lloc de, és a dir, posant-te, diuen, les sabates de l'altre, no? Aleshores trobaràs què és el que li fa mal, què és el que...
Molt d'acord amb això que acaba d'expressar el Xavier, no? Doncs, la importància de l'estar, si volem predicar el Senyor, hem d'estar allà on hi ha la gent, allà on el Senyor no és conegut, no és estimat, no és valorat, no? I ho hem de fer des del testimoni, no? des de l'experiència personal, des de la paraula, però sobretot des de la nostra pròpia vida. I això implica compartir les realitats de les persones que volem que coneguin el Senyor. No? Pau, no? Diu, tractant-se de l'Evangeli, estic disposat a fer tot el que calgui per poder-hi tenir parts. I tractant-se de Jesús, jo em dono del tot. Jo ho faig tot. Faig el que calgui perquè la gent... pugui arribar a conèixer aquest gran missatge que és el Senyor Jesús. Bueno, nosaltres també com a cristians, com a comunitats, no sé si tenim aquest impuls missioner que Pau aquí revela, no? Tenim un gran tresor, estem aquí, escoltem el programa perquè l'hem trobat, que és Jesús. Això sí, i ens en... cadascú a nivell personal, no? Enfurueix. Una altra cosa és, si jo tinc un tresor, jo tinc la necessitat de compartir-lo amb els meus amics i amb les persones que conec. Aquest pas de missioners, de ser testimonis, d'anunciar-lo, crec que ens costa més avui. Potser per una vergonya, potser perquè veiem les dificultats de fer-nos entendre que el missatge del Senyor Jesús doncs costa que sigui acceptat, cregut pels nostres contemporanis. Per una falsa humilitat, tolerància, comoditat, jo no sé quina és la paraula, som poc d'aquest esperit missioner de pau, no? De dir, vinga, jo vull que el Senyor Jesús sigui conegut. Com ho fem? Potser ens sentim, no? L'experiència que tenim molts preveres, per a Xavier com a persona d'església, no? que ho estima. Però ens costa. Jo crec que els pares, no? Els que teniu fills, també els costa transmetre la fe. No? Veiem que és un tresor molt bonic, però que la transmissió doncs, a les noves generacions, als que tenim al costat, ens costa molt. I a vegades, precisament perquè ens costa i perquè volem no imposar i volem ser molt respectuosos i volem que no se'ns acusi com a generacions passades, no? Doncs escolta, llavors ens ho quedem per nosaltres, no? És una cosa molt bonica.
Potser la necessitat és tanta que et supera, però hi ha instruments, el voluntariat, estructures d'església, Càritas, Mans Unides. Jo crec que evangelitza el que ella porta, i encara més el qui participa, el qui es fa voluntari de Càritas, el qui va als serveis que dona Càritas en diferents àmbits, el que va pues, amb una llar d'ancians, el qui va pues, a repartir menjar o a alfabetitzar els nouvinguts. Existeixen instruments que et fan participar i que et posen a l'alçada, que toques l'ànima de l'altre. No és, aviam, és evident que totes aquestes institucions necessiten diners, i està bé, i és important que es faci, però la participació personal, el donar-te a tu, el donar de tu, te posa en un altre nivell. Tant pel que fa a l'altre com pel que fa a tu. És a dir, és que hasta des d'un punt de vista egoista, tothom que participa en aquestes activitats te diu no, és que el que m'importa a mi no és el que rep l'altre, el que m'importa és el que rebo jo. Soc jo el qui creixo com a persona, el qui em realitzo com a persona, com a cristià. Per tant, reps molt més del que dones, però reps donant. I això és el que a diferents nivells, doncs, bueno, potser en un nivell màxim és pau, però tenim formes també de fer-ho.
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara l'Evangeli, la darrera lectura, que és de Sant Marc i del capítol primer.
En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n'anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre i llavors mateix ho digueren a Jesús. Ell li va donar la mà i li va fer llevar. La febre li desaparegué i ella mateixa el servia a la taula. Al vespre, quan el sol s'havia post, li portaren tots els malalts i els endimoniats. Tota la ciutat s'havia plegat davant la porta i ell va curar molts malalts de diverses malalties. Va treure molts dimonis i no els deixava parlar perquè sabien qui era. De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n'anà en un lloc solitari i s'hi quedà pregant. Simó, amb els seus companys, sortia a buscar-lo. Quan el trobaren, li digueren, «Tothom us està buscant». Ell els digué, «Anem a d'altres llocs, als pobles veïns, i també hi predicaré, que aquesta és la meva missió». I anà per tot Galilea, predicant a les sinagogues de cada lloc i traient els dimonis.
Després de la seva predicació a la sinagoga, Jesús es retira a casa de Pere, on guareix la seva sogra, però també molts malalts i els endimoniats. Després es retira a pregar i continua predicant a les sinagogues dels llocs que visitava. Teniu la paraula, Tertulians.
Jesús aquí fa com de els, aquests cantants que tenen un èxit aclaparador, i el públic els aplaudeix i els ovaciona i els admira. I després d'això, en lloc de quedar-se allà a recollir els aplaudiments i l'agraïment de la gent, Jesús es retira a un lloc solitari a pregar. I a mi la imatge aquesta em resulta tan pròxima, tan reveladora. Fins i tot Jesús necessita pregar per orientar, per reorientar. Suposo que també devia estar sotmès a temptacions. Aleshores, després d'una cosa així tens tendència, pots tenir com a home la tentació d'actuar com un rei del rock. I Jesús el que fa és retirar-se, a reflexionar, a buscar temps per ell, la introspecció, posar les coses a puesto, orientar la seva vida.
Jesús és el, no? Si ho dèiem a la primera lectura, no? Els mals i Job i aquesta sensació d'abandó que tots podem arribar a tenir a la vida, doncs Jesús és la resposta, no? És la gran resposta de Déu al mal i al sofriment humà, i la gran resposta la dona precisament la creu, i morint, no? I compartint en tot també el mal, el dolor de totes les persones que pateixen, no? A l'Evangeli Jesús no és només mestre, no només parla, no només ensenya, no només és càtedra, és metge. I aquesta activitat que dèiem abans, no, de Jesús guaridora, de curar, apareix constantment a l'Evangeli, no? Predica i cura, perdona i allibera del maligne. I per tant, el que nosaltres hauríem de fer com a seguidors seus és intentar imitar aquesta actitud guaridora, no? Clar, nosaltres no podem guarir a vegades malalties físiques, però podríem amb les nostres paraules, amb la nostra vida, amb la nostra manera de ser, guaridors de moltes persones i de molts cors, no? Hi ha molta gent que després també m'ho havia apuntat aquí, no? Jesús cura les malalties físiques, és cert, apareix claríssimament a l'Evangeli, però cura moltes vegades també les malalties anímiques, no? De l'esperit, sense entrar a una disquisició si eren malalties psíquiques o no psíquiques, però el que està clar és que molta gent que pateix en el seu esperit, pensar abans, posaves tu com a exemple, un dia d'aquestos crec recordar, no? La dona acusada, no? La pecadora pública, aquella dona, a part de la por a les pedres, hi havia un mal que anava molt més enllà del mal físic, que era el fet de que aquells homes la veien com una adúltera. I, per tant, allà hi ha un dolor que va molt més enllà del dolor físic que li podien impartir a cops de pedres, sinó que era de la lapidació, sinó que és el sentir-se no estimada per part de Déu i no estimada per part dels altres. I en això, jo crec que sí que tots els cristians, els seguidors del Senyor, podem fer molt, perquè hi ha molt mal físic, certament, al nostre món, però hi ha molt mal d'aquest altre, gent que se sent no estimada per Déu, amb molts escrúpols, amb patiments, amb coses de la seva infantesa que li surten quan són grans i que ho arrossega tota la vida, que ho ha tingut al cor. Podem ser constructors de pau, podem curar, podem guarir, no? I jo crec que aquest missatge de guarició no l'hauríem de perdre també com a cristians.
Sí, això t'exigeix anar pel món, anar per la vida amb clau de tenir present l'altre. L'altre hi és, té les seves necessitats i part d'aquestes necessitats poden dependre de tu. I tu probablement hi puguis fer alguna cosa, unes vegades més, unes altres menys, una paraula amable, un gest, una actitud positiva. Tot això, al final, acaba siguin com taca d'oli que es va estenent, generant una...
I com deies abans, per fer-ho, estic d'acord, necessites, si el Senyor, el fill de Déu, necessita la pregària, doncs molt més nosaltres, no? Que les tentacions són molt més importants i són molt més febles, no? És a dir, no és tan innat, això, no? Avui el món ens dispersa, ens condueix a ser egoistes, a no pensar en els altres, a no... donar, preocupar-nos, no tenir sentiments, jo m'importa jo i ja està, no? Per tenir aquesta capacitat de cuarar, de guarir, de parar, de dir una paraula que ajudi, que recolzi, doncs cal moments de pregària i de relació personal amb Jesús.
De reflexió, d'orientar la vida i veure quin és l'entorn que tens i quin... és a dir, prescindir una mica d'aquest ambient que ens envolta, que només busca l'èxit, el reconeixement dels altres, el resultat immediat, la satisfacció ara i ja, etc. Aleshores, això efectivament exigeix un entrenament. Ja has de dedicar temps, i has d'entrenar l'esperit per ser sensible al món que t'envolta. I en tota actuació, tot el que fas del dia, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, tu has de tenir present a l'altre, i cadascun a la seva feina, a la seva família, en el seu entorn, quan vas pel carrer.
També, perdona, les interpel·lacions que ens arriben a través dels altres, des que tenim a prop i que a vegades no les veiem o no les volem escoltar,
que, bueno, que a vegades és incòmode escoltar-les.
No, però dic que les hem de tenir en compte, no?
Esclar.
Et sembla?
Em sembla, i estic absolutament d'acord.
Disculpa, t'he tallat, si acaba.
Sento la sintonia, que vol dir que ens haurem de despedir per avui.
Sí, però acaba la frase, si vols.
No, ja no me'n recordo.
No te'n recordes. Si
i una cosa, sí, per acabar. Aquest joc que diu que Jesús li dona la mà i la fa aixecar a la sogra. Aquest verb, en grec, és el mateix que la resurrecció. Aixecar-nos. Ens convé aixecar-nos i que Jesús ens aixequi.
Molt bé. Doncs gràcies per aquest matís tan important, mossèn David. Sí, ja som al final del programa. Gràcies, Xavier Francino.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, per convidar-nos.
Gràcies, mossèn David Codina.
Gràcies.
I també gràcies als nostres oients, a l'Àlex Alsina, que ha estat a la conducció tècnica, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i a vostès per seguir-nos fidelment diumenge rere diumenge. Els esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel el proper diumenge per continuar comentant la litúrgia dominical. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau, una abraçada.